tants anys de roda de portaveus, no sabem si s'havia donat el cas d'una situació conjuntural com aquesta. Direm molt i benvinguda a una portaveu i acabarem l'entrevista dient adeu-siau, fins una altra, perquè això més o menys anirà així. Elisabet Pérez, bon dia, bona hora, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Portaveu del Partit dels Socialistes i, com els deien, portaveu conjuntural, perquè sí, estem a la nostra darrera roda de portaveus. Elisabet Pérez i Javier Fernández han arribat a les acaballes de la legislatura, però no sabem si d'alguna manera el PSC està fent valer allò que, d'alguna forma, no sé si alguns dels més veterans a la casa els semblava que havien perdut en aquesta legislatura, que és la marca del PSC, l'esperit, la base del partit.
La fer valer? Perdona'm,
sí.
Vicenç, no és una expressió que a mi m'agradi, però no treu raó. Volíem recuperar l'esperit PSC més nítid, no? Més nítid, més clar, amb els valors dels seus representants, que en aquest cas som nosaltres, més alineats a el que són els valors i els principis del partit.
Què ha passat en aquesta legislatura? I des del punt de vista d'Elisabet Pérez, des que va començar amb el projecte de Sitges en Positiu, com el va veure ella, com ha anat desenvolupant-se, com creu d'alguna manera si tot allò que va començar perjudicat o ho ha beneficiat el PSC?
És difícil de dir-ho, perquè tot són valoracions subjectives completament. El plantejament inicial del Sitges en Positiu és un plantejament que, si tu me'l poses ara sobre la taula, segurament et diria endavant una altra vegada, perquè la teoria de la unió de les esquerres és algo en el que nosaltres sempre hem cregut, perquè venim de la història que venim i entenem que és on te volem anar. Però el projecte es va anar desdibuixant. Clar, quan tu tens una teoria, quan l'has de posar en pràctica, l'esdevenir de la vida et va modificant, no?, el full de ruta que tenies. Una mica això és el que ha anat passant amb el Sitges en Positiu. Ha anat perdent peces i va haver en un aspecte una separació, no?, dels representants del projecte respecte del partit i tal, i això amb la tranquil·litat i amb el temps, ho hem anat parlant amb el Ricard i amb el Marc, i al final va arribar a una situació ja insostenible, no? Per tots, I des del carinyo i l'entesa, diguéssim, No hi ha hagut un trencament, no hi han hagut disbarats, però sí que hi ha hagut un distanciament que a tots ens ha evidenciat que la cosa s'havia d'acabar, ni que fos ara aquí a final de legislatura.
Fins a quin punt creieu que el context nacional ha perjudicat el que ha viscut Sitges en Positiu?
Ha influït, sense cap dubte, perquè ha sigut
el detonant?
Sí, l'eix del trencament, sí, i tant. En tot el que feia referència a Sitges, hem estat, et diria, el 99% d'acord, gairebé sempre. En l'àmbit nacional, bastant en desacord, et diria.
Té un punt de paradoxa, perquè de cara a aquestes properes municipals que han de venir, moltes formacions ens parlen de la necessitat de posar sobre la taula Sitges com a prioritat, i ben segur que fa 4 anys enrere aquesta també era la prioritat, però al final, d'alguna forma, el procés nacional, el context, ha incidit d'una manera o d'una altra això, no? Qui diu que això no pot tornar a passar?
No ho sabem, però tens tota la raó. Sí, el plantejament de Sitges en Positiu era un plantejament purament local, amb un projecte local claríssim, amb un programa electoral que el vam treballar molt i que estàvem tots molt alineats amb aquest programa electoral, que era purament Sitges, un amor i una estima per Sitges, des del Ricard a tots els altres, molt ferma, no? Però sí que és veritat que aquesta època convulsa que vivim i que ens té a tots una mica d'esterotat, jo crec, ens ha afectat, no podia ser d'una altra manera. Representants de la ciutadania no som aliens al que viu la ciutadania també. Jo crec que tothom està com molt tens i molt fora del seu lloc, perquè clar, s'estan movent moltes coses alhora.
Això no canviarà,
no, a curt termini no canviarà, però sí que no hi haurà aquesta tensió, jo crec, no, dintre del partit, en el si de l'organització que ens empara, diguéssim, no? Jo crec que això o no hi serà, o hi haurà discrepàncies més lleus, però no serà una diferència tan gran com la que hem tingut fins ara.
Fins a quin punt al PSC li poden demanar sitgetans, l'electorat, la militància o simpatitzants, aquelles persones a les quals el PSC es vulgui tornar a adreçar, que també en aquesta campanya de les municipals hi hagi un discurs en clau nacional, o no?
Jo crec que, a veure, la clau nacional hi és sempre, diguéssim, però jo crec que els nostres simpatitzants, votants, el nostre públic objectiu ens demanarà el discurs PSC, diguéssim, no? En clau nacional, però PSC, el que busca el diàleg, l'entesa, l'acord, no? No el posicionament radical cap a postures que ens estan portant a un desastre, no? Jo crec que això és el que buscarà el nostre electorat.
Ara això és possible?
En clau nacional?
En clau local.
Que ens entenguem.
Veritablement, fer una abstracció de la clau nacional una altra vegada i intentar que no aparegui, que no...
No, sempre no. Influirà, sempre aquestes abstraccions no són possibles, o sigui, aïllar-te del que t'està passant no és possible, no és possible aïllar-te del món, diguéssim, no? I com més a prop ho tens, més t'influeix, però jo crec que ho enfrontarem diferent, jo crec que el discurs del PSC serà més clar, tindrà el volum que tingui, però serà molt més clar.
En algun moment es pensava Elisabet Pérez que costaria trobar dos regidors per acabar aquesta legislatura?
Ostres!
Ha costat això?
Ha costat una miqueta, sí que és veritat, perquè quan tu fas una llista que la conformen dos partits, doncs clar, tu coneixes els teus, diguéssim, no? I pots preveure, no? Perquè com que són companys teus i els veus evolucionar, doncs pots preveure si et diran sí, no, o en quin punt de la seva vida estan. Però clar, els altres no. Llavors... Si jo preveia que hi haurien problemes, home, dius, bueno, hi ha com una incertesa sempre, no?
El que ha costat, què ha estat?
El que ha costat... clar, nosaltres teníem molt clar com a PSC on te volíem arribar i l'altre partit que estava a la llista no ho tenia tan clar, diguéssim, no? Llavors ha costat una mica això, però bueno, finalment ens n'hem sortit, diguéssim. El PSC té els dos representants del seu partit, que a més... volíem mantenir, o sigui, la idea nostra era mantenir la representació que havíem tret, no? Dos regidors del PSC, un d'Iniciativa. Pues, finalment ho hem aconseguit.
Heu pogut estar molt pendent d'aquesta legislatura?
Sí. No al 100%. Una mica tangencialment, però sí, sí, amb un ull posat, sí, perquè clar, està al costat del Ricard i el Marc, hem estat sempre allà pendents de l'actualitat.
Un dels debats d'aquesta legislatura és... qui vingui ho tindrà millor?
Qui vingui té molt bé el tema econòmic, perquè...
que ja és tenir, no?
Que ja és molt... Sí, 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 jo crec que això ens diferencia de molts pobles. Perquè s'ha fet tan poc i s'ha estalviat tantíssim que hi ha diners, s'ha de dir. O sigui, hem estat 8 anys en blanc, els sitgetans, hem estat 8 anys sense... veure els nostres impostos a peu de carrer. Per tant, aquí hi ha un racon. Sí que és veritat que el deute s'ha aixugat, per tant, també això alleugereix la gestió pública i, a més, hi ha dinerets al calaix. Vull dir que sí, sí, ho tindrà. En aquest sentit econòmic, molt bé. En el sentit que parlàvem abans del procés dels estira i arronses, ja veurem, no? Tot apunta que hi haurà moltes candidatures... Bueno, la varietat sempre fa les coses una miqueta més dificultoses, no? Però bueno, el món és divers, diguéssim.
Us heu mostrat molt crítics amb la gestió pressupostària.
Molt.
Molt. Mm. És a dir, més enllà del deute, més enllà del fet que hi hagi diners, mm-hmm. heu estat molt crítics en la forma de gestionar aquests diners. Per què?
A veure, partim de la base que hi ha una llei que obliga a pagar un deute, sí? D'acord? Això...
amb la qual, diguem-ne, que tothom s'hi hagués trobat d'una manera o d'una
altra.
Exacte.
Això és indiscutible a nivell de la pràctica, no? Tu has de fer això, ho has de fer. Després discutiràs la bondat o no d'aquesta llei.
Estirem una miqueta aquest fil abans, no, Elisabet Pérez, no continuï el raonament. De cara al futur, també és evident que hi ha un marc legal, que és el marc legal que ha vingut de les retallades i del 155, etcètera, etcètera, en el qual tothom hi haurà de jugar, no? I que d'alguna manera condicionarà la gestió de la vida municipal.
Si no hi ha un canvi, sí.
Si no hi ha un canvi, sí, diguem-ne, sí. En això hi som.
Sí, també t'haig de dir,
sí,
deixa'm que faci una mica de cunya, que tot i que no hi ha una, ara mateix en el govern d'Espanya no hi ha una proposta clara, sí que la mirada cap als ajuntaments a facilitar-los la vida, a augmentar el finançament, també hi és. Vull dir que si no hi ha un projecte de llei per canviar-ho, sí que hi ha una idea de dir deixem d'escanyar els ajuntaments, que realment són els que han sostingut aquest país pagant el deute.
Deixeu-me fer una altra miqueta de cunya, perquè veu presentar una moció en el darrer ple municipal,
sí.
Però no sé si us veieu venir, que a veure si no hi haurà pressupostos de l'Estat, a veure si això es despedaçarà d'una forma o altra.
La veritat que jo fa un temps pensava que sí que els hi hauria, jo és que soc bastant optimista. A dia d'avui ho veig molt més complicat, perquè clar, estem fent una trena, no? I bueno, ara s'hi ha posat el cordill del judici i tal, bueno, ho veig complicadet, ja ho veurem. Es pot seguir governant sense pressupostos, vull dir...
Sí, els pressupostos prorrogats.
Clar, exacte, prorrogats, els pressupostos de totes les administracions són un plantejament i són un full de ruta, però no són, com et diria, una cotilla, diguéssim, no? Vull dir, es poden ajustar i es poden fer coses, vull dir que, bueno, tampoc és tan transcendentals que ho és, perquè si tu fas el teu pressupost, fas les teves polítiques, i si no, doncs, bueno, has d'anar...
I aquella perpètua incertesa de no acabar mai de definir les coses.
Sí, clar.
Ens tornem a replegar a casa, dèiem, hi ha un marc legal que és el que hi haurà també, molt probablement en el futur, hi ha un deute que s'ha aixugat, però el vostre posicionament molt crític en la gestió de matèria de pressupostos ha vingut bàsicament per què?
Ha vingut perquè nosaltres mai ens hem oposat al pagament del deute, però és que tot i haver pagat el deute d'una manera molt ràpida, no? Perquè com tu saps, tots que tenim una hipoteca, sabem una hipoteca o un crèdit, sabem que pots pagar 100 euros en 10 mesos o 200 en 5, no? I clar, aquest govern ha apretat moltíssim. Pagar el deute vol dir que deixes de tenir diners per fer altres coses. Això és, vale? Però el que nosaltres hem criticat és que sí que n'hi havien de diners per fer coses, perquè tot i pagar el deute d'aquesta manera tan, tan ràpida, no? I tan apretada, cada exercici els hi han sobrat diners que no han executat del pressupost, no? Diners que han anat a romanent i que a més els diners del romanent s'han de tornar a fer servir per pagar deute. Diguéssim, si aquells diners pressupostats en partides que havien d'anar a via pública, esports o cultura es haguessin executat, aquells diners haguessin anat a via pública, esports, cultura, ensenyament o joventut. Aquesta és la principal crítica que fem, que els diners, hi havia diners a disposició del municipi i el municipi no els ha gaudit. La ciutadania, els vilatans, no veuen. Ara sí, ara estem a final de mandat, evidentment, i estem veient unes escales mecàniques, però aquestes escales mecàniques haguessin pogut estar posades fa temps. I aquesta és la principal crítica que nosaltres fem.
Hi ha una reflexió també de cara al futur, a partir de la qüestió pressupostària, i sobretot per tot allò que ha vingut donat pel pressupost sostenible, el romanent de tresoreria, etcètera, etcètera. El futur portarà que qui vulgui gestionar l'Ajuntament haurà de contemplar una estructura d'administració molt més potent que l'actual per poder gestionar tots i cadascun d'aquests projectes que cada vegada que venen porten una paperassa incorporada amb mesos de tramitació, amb una tramitació molt garantista que molt sovint porta fins i tot a institucions europees, etcètera, etcètera.
Sí, és veritat que l'administració fa tot molt feixuc. El que sí que crec és que fa falta que la màquina que és l'administració local funcioni molt bé i estigui totes les peces molt ben posades i molt pensades i tot molt estructurat. A dia d'avui, i et posaré un exemple que em sembla bastant evident perquè a més el pateixen els propis treballadors i la ciutadania. L'OAC a dia d'avui dona un servei pèssim i no per culpa dels treballadors i les treballadores que estan allà, sinó per culpa de com estan organitzats. Van començar, jo crec que de tots els funcionaris de l'Ajuntament, els de l'OAC van ser els que més van patir la retallada local, diguéssim, perquè els hi van treure complements horaris que tenien per fer un horari especial i tal, han anat perdent efectius, ningú s'ha ocupat de reposar aquests efectius, l'OAC ha estat deixada de la mà de Déu quan és la porta d'entrada del ciutadà. I igual que s'ha de reestructurar l'OAC, s'han de reestructurar tots els serveis que de l'Ajuntament, perquè tots ells tenen un contacte més proper, més lluny amb la ciutadania. I ha d'estar tot molt pensat i molt mesurat. No pot ser que hi hagi gent que no sapiguem què fa o gent que no tingui feina o que no hi hagi una estructura definida. I em sembla que això està tardant una mica, eh? Em sembla, perquè hi ha hagut tot un creixement de nivell directiu, no? Que el nivell directiu és bo quan fa la feina, diguéssim, no? I trobo a faltar una mica d'ordre. I també el que m'agradaria dir, perquè com saps, bueno, no sé, em dedico també a l'administració pública, trobo una mancança en totes les administracions públiques, això és ja més un desig que una altra cosa, és que la direcció del funcionariat, si una direcció, evidentment, amb un criteri tècnic molt clar i polític, això ja és cosa dels polítics, però que miri el treballador com una persona, no? Que siguin pendents d'ells, que no tinguin... Diguéssim que el patiment dels treballadors de l'OAH, que és l'exemple que he fet servir fins ara, no sigui aliè a l'estructura de la qual formen part. I això sí que és una cosa que a mi m'interessa molt, ja sé que és com un... Estic una mica fent volar coloms, però sí que m'agradaria que es tingués més present la realitat humana dels efectius de l'Ajuntament, no? De manera de treballar és molt diferent. Quan tu et sents acompanyat per la teva organització i no qüestionat o castigat, diguéssim, no? Perquè ja la feina administrativa és prou complexa i l'atenció al públic és prou complexa com perquè amb tu sobre t'estiguin carregant i sobrecarregant i una mica menys tenint-te, no? O oblidant-te allà en un racó.
O gerent ha servit per alguna cosa?
Gerent ha servit per alguna cosa. Jo penso que el gerent i la direcció s'han trobat amb tal caos que la feina és seva, diguéssim. Jo no hi he estat a primera línia amb ell, per tant no sé ni els encàrrecs que ha tingut ni el volum de feina que ha tingut, però sí que conec una mica la casa i em fa l'efecte que el desordre era tan màxim que per molt gerent que siguis amb molta experiència... Complicat, eh?
Aleshores, la casa com s'arregla?
La casa com s'arregla. Amb molta feina. Jo sempre he pensat, i no sé també si és una idea una mica boja, que faria falta una auditoria d'una empresa externa, que ens digués molt bé com organitzar-nos i quins processos seguir i com cuidar el personal.
La casa no ha viscut vàries, no?
No en sóc conscient.
Si no, auditories, diguem-ne, processos d'anàlisi de,
sí, però,
de llocs de treball, de funcions, d'organització, sí. Etcètera, etcètera.
Però una cosa són les funcions, no? Que això ja està escrit i realment és una feina que no es perd perquè la funció de cada lloc de treball és molt clara i no canviarà massa. I una altra cosa són les càrregues de treball i el volum de feina que té cada persona. No? I amb aquesta mesura és amb la mesura que tu pots redimensionar els efectius que tens, no? Sabent si la persona número 1 té la quantitat de feina que pot assumir, en té més o en té menys. No? I és tan senzill com dir, bueno, si en té menys, n'hi hem de donar més. I si en té més, n'hi hem de treure, perquè llavors aquesta persona no serà eficient. I a més, a nivell humà l'estem carregant d'un estrès que no li portarà bé ni a ella ni a l'organització.
Si s'ha arribat fins aquí... No hi ha hagut cap moment en aquests darrers anys, 5 anys, 10 anys, legislatures en què s'hagi pogut resoldre mínimament això?
És veritat que és com un mal endèmic, eh? Em fa l'efecte.
Ho dic per aquells que puguin pensar si és una qüestió estructural això, perquè no hi ha hagut...
Jo crec que és com que el anem arrastrant, no? I jo me'n recordo quan estàvem amb en Jordi, que amb Veget, quan... Ell sempre diu, si és que vam entrar i els vam posar correu electrònic a l'any 2004, si no m'equivoco, el 2004 encara no estava enxarxat, diguéssim que venim d'unes precarietats, una mica l'administració deu haver fet els alts i els baixos que ha fet el poble, no? que ha tingut moments millors i moments pitjors, i això ha fet que no s'hagi pogut progressar paulatilament. No hi ha administracions perfectes, però n'hi ha que estan... menys dolgudes, diguéssim, que aquesta. Em fa la sensació, pel que conec, que, bueno, mica en mica han anat fent passos, sempre la maquinària és molt lenta, però aquesta, com que ha tingut alts i baixos, clar, si tu el 2004 tenia gent que no tenia e-mail per connectar-se amb el món, clar, on te podem haver arribat, diguéssim, no?
Veu ser crítics al principi per la qüestió del RUSC, però ens sembla que l'àrea de benestar i família és una de les que més valora el PSC dins la gestió de l'actual govern.
Sí, el RUSC vam apretar molt perquè era una...
Per aquella qüestió que mai acabava de posar-se en marxa, tot i haver estat un acord fins i tot, no ho sé, ho diem si és un positiu.
Va ser un acord de pressupost, si no recordo malament, i a més una obligació legal, i a més una mancança molt sèria que té aquest municipi. I sí, sí, vam apretar molt, i la veritat és que també hi ha una qüestió que hi ha temes delicats amb els que s'ha d'anar molt en compte amb la pressió que fas, diguéssim, no? Hi ha col·lectius vulnerables, és molt fàcil fer demagògia, diguéssim, que en aquest sector s'ha de ser curós. Que valorem positivament la gestió? Bueno, ja t'ho diria d'una altra manera. Diguéssim que el departament funciona bé, no funciona malament, i t'ho dic amb coneixement de causa... però bueno.
Ho dic gairebé en passiva, eh? Com que en la majoria de casos la valoració és, diguem-ne, baixa.
Sí.
Aquest ha estat un dels casos en què la valoració com a mínim ha estat millor.
Que no ha sigut dolenta.
O no ha estat tan dolenta.
Dolenta.
O no ha estat tan dolenta.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tens raó, però també per la voluntat aquesta de no treure a la palestra temes que es poden malinterpretar o que, bueno, diguéssim que són temes fàcilment... bueno, com dir-te, se'n pot fer demagogia molt fàcilment, els col·lectius vulnerables, bueno, s'ha d'anar amb cura també, amb responsabilitat amb el que es tracta, no?
El que està clar és que la qüestió del Top Manta s'haurà de resoldre d'alguna manera?
És molt important que es resolgui.
La qüestió que en el seu dia va propiciar el projecte de Camp Pere Mestres s'haurà de resoldre d'alguna manera?
El tema del Top Manta... és complicat, però no s'ha de deixar d'insistir. El tema del Top Manta afecta tant els venedors, que tenen una situació molt precària, però que difícilment des del municipi s'hi pot influir perquè són, no estan empadronats aquí Sitges, i afecta els venedors. De banda d'aquest àmbit local, també afecta el tema de les falsificacions i tot això, que afecta el comerç local, que no ho hem de, no ho hem de perdre de vista, també. I s'ha d'insistir molt, s'ha d'insistir molt. S'ha de treballar molt bé amb les institucions superiors, també. No pot ser un tema que es deixi només a l'abast dels municipis. I és complex.
La forma que ha trobat el govern de poder-lo gestionar, amb aquesta aportació per part de la seguretat privada?
A mi que intervingui la seguretat privada en l'espai públic no és un tema que m'agradi, sincerament. En castellà es diu adolecemos de falta de recursos amb els Mossos d'Esquadra, per exemple. Si hi haguessin suficients efectius de Mossos d'Esquadra recolzant a la policia local, es hagués pogut fer una feina des dels poders públics. No hi ha altra manera? Pues bueno, s'haurà de fer així, però sincerament no és una cosa que a mi m'agradi.
Hi havia alguna altra alternativa?
La que et comentava.
Aquesta?
Sí, 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 sí. Per exemple. Amb els problemes nous tot és bastant assaig i error, però si jo hagués hagut de prendre aquesta decisió no m'hagués agradat gens. La de contractar seguretat privada en l'àmbit públic.
Ho dic en el sentit de que picar més amunt, més d'una intervenció hem escoltat, que pica més amunt en el sentit de Generalitat, en el sentit de govern de l'Estat, etc, etc, però al final són els ajuntaments els que han de treure les castanyes del foc i espavila't més o menys com pugui, un llenguatge planer.
Això passa sempre, perquè el que té realment el problema a la porta és l'Ajuntament, no? I sempre els ajuntaments hem acabat assumint competències que no ens toquen, doncs perquè realment estàs visquent a primera mà el problema que tens. Però sí que és veritat que treballar amb les altres administracions és una feina que no llueix i que no es veu, però que és molt important quan tu ets un polític. Has d'arribar als acords, has d'arribar a consensos, t'has de moure molt, i a mi em costa entendre com, sent govern local i govern de la Generalitat del mateix color, no hi hagin hagut sinergies aquí. Em costa d'entendre perquè, ostres, això ho fa molt més fàcil, diguéssim, no? Fa molt més fàcil dir, escolta'm, tinc un problema, dona'm un cop de mà. D'una altra manera no ho fa difícil, però tu has de treballar molt i t'has de moure molt i has d'anar a moltes reunions.
Vegeta en el seu dia va tenir un problema de la neteja. I Forns ha tingut el problema de la neteja.
Sí, senyor.
I això de la neteja sembla també que és un mal endèmic, eh?
Bueno, tornaria una altra vegada, el tema de l'auditoria i el control de les empreses externes, diguéssim, no?
Que estaria per la municipalització d'alguna cosa, el PSC?
Sí. Ara no et diré municipalitzem-ho tot, però sí que és veritat que els contractes externs no m'agraden, primer, perquè sempre hi ha un benefici empresarial, que són uns diners que es queden pel que fa la feina, diguéssim, i l'altre perquè no hi ha un seguiment tan directe. Es pot fer igualment, eh? Quan hi ha interès i intenció de l'administració per seguir-ho, però clar, s'han de posar també els recursos, o s'hi ha de posar l'ordre que calgui perquè això funcioni, no? Escolta'm, tu vigila cada dia que el ple que es compleixi, etc. Però sí que és veritat que no és un tema fàcil, eh? El de la neteja. I si ja és un poble molt exigent, com ha de ser?
La neteja no es pot municipalitzar? Les llars d'infants?
Tot es pot municipalitzar, jo crec, eh? Així t'ho dic, sense parlar amb cap advocat, eh?
Jo dic, en el sentit que la neteja suposaria per l'Ajuntament un... Vaja,
és un gran volum de feina, però...
Allò que en diuen els castellans, palabras mayores, però sí que en contractes menors estaríeu per municipalitzar alguna cosa?
A mi m'agradaria sempre que la maquinària de l'Ajuntament pogués donar resposta a aquest control de qualitat, que em sembla, bueno, que és el primer que s'ha d'exigir en aquesta donació de serveis, diguéssim.
Bé, més d'una dit que si la capacitat de l'Ajuntament per controlar fos sempre bona, és igual que externalitzis com que no externalitzis, com que ho controles.
També és veritat. Sí. És essencial.
Sigui un extern, ho facis tu a casa teva, si ho controles, és igual.
Sí, la funció de control de l'administració és una molt important i ha de funcionar molt bé perquè al final estem parlant de diner públic.
L'administració no es pot fer més gran a hores d'ara perquè la llei no sempre ho permet?
Jo crec que ara sí que permet una mica, eh? Ha deixat una mica... Sí, va obrint porta,
no,
va obrint porta,
no,
una mica.
El que no sabem i se permet prou per poder aconseguir...
Això jo no t'ho sé dir, perquè és que no tinc les dades. Tinc intuïció, tinc coneixement de l'entorn, però com et deia abans, a mi m'agradaria tenir dades objectives, una empresa externa que em digués, mira, això va així, un auxiliar administratiu pot fer 3 expedients en un mes i no en pot fer 5, diguéssim, no? Per posar un exemple, i tot això s'ha d'anar molt més al detall perquè no tots els expedients, diguéssim, són iguals, eh? Però és molt complicat si tu no tens un estudi objectiu de la situació, eh? Objectiu, no de passadís.
En canvi, no és tan complicat pensar que a l'Ajuntament hi ha molta gent que treballa des d'un punt de vista extern, aquesta sensació sempre que hi ha molta gent i que tanta gent és capaç de l'Ajuntament de controlar-ho tot, i això no és així.
Ostres, és que no sé per què en aquest país sempre es mira com de reull el funcionariat, diguéssim, no? Que si privilegiats, que si quin sou, que si no feu res. Clar, això no és així, eh? Que la resposta que es doni a la ciutadania no sigui la que la ciutadania espera no vol dir que l'estructura no es bellugui, eh? Perquè els funcionaris treballen i treballen molt.
El servei de neteja que ha de venir en el futur, us complau el contracte, us complau
no el conec,
com s'ha plantejat?
Vicenç, no hi ha aprofundit en aquest tema.
Però
vigilarem molt.
És una de les esperances aquesta, eh?
Sí, saps que no m'agrada, però ara faré una mica de projecció de futur. Funcionarà molt bé 3 anys i potser el quart ja comença a fluixejar i el cinquè ja veurem què passa.
Això és a partir de la casuística del passat?
Clar. Sempre, les intuïcions venen de l'experiència,
ja.
Sempre.
O sigui que teniu aquesta sensació?
Bueno, ja veurem.
Que començarem molt bé amb moltes ganes i després això...
Si es vigila
això,
molt, potser no.
Això s'anirà esbravant com el bitxí?
També depèn de qui vigili. I de com vigili, no? Una mica, i de la relació que s'estableixi l'empresa, ja ho veurem. Bueno, anar a fer una mica de broma, eh?
No, ja.
Tot depèn de moltes circumstàncies, però, bueno, vull pensar que si es vigila bé i afinadament, potser això no passa. Ja ho veurem.
La nova escola, que definitivament ha arribat, i en el marc d'això gairebé hi podríem afegir aquest debat sobre el futur de l'Escola Pia, i fins a quin punt la institució pública, l'Ajuntament... Sitges ha de bescanviar terreny públic per un edifici que pot ser del poble si es fa un cap per mans, etc.
A mi no em sembla mala idea. M'agradaria aprofundir en els detalls, però el que tenim ara sobre la taula, que és el que tu has exposat, que no ho repetiré, no em sembla mala idea, perquè solucionem dos problemes: la manca d'equipaments i d'espai al centre del poble, amb la saturació que té ara, no? De la pressió que té, i la manca d'espai que té l'escola, amb la pressió que té de circulació a l'entorn, no? O sigui, posat així sobre la taula, em sembla molt bona idea. Diguéssim que el poble té obligació, no en té. Un ajuntament està per solucionar problemes, no? Diguéssim. I llavors, en aquest sentit, a dia d'avui, tal com està plantejat, no em sembla mala idea.
La tercera escola arribarà, també?
No sé què dir-te.
No?
L'hem demanat tant? Sí, jo crec que ara ja sí. Jo crec que ara ja sí. Home, havent posat diners l'ajuntament, cosa que, diguéssim, és bastant qüestionable, perquè, si no recordo malament, no han exigit el retorn d'aquests diners, no? Perquè altres ajuntaments han dit, d'acord, jo ho adelanto, però tu m'ho tornes, perquè és obligació teva, Generalitat, fer aquesta escola. Crec que l'Ajuntament de Sitges, com que té tants diners, i perdoneu-me que sigui tan sarcàstica, doncs mira, ha dit, doncs els posem, no? Bueno, solucionem problemes, però home, també has de vetllar per la teva caixa, que ara que en tenim, doncs, diguéssim, no els anem regalant a l'administració que té l'obligació, no? Que és la Generalitat. Bueno.
Què es pot fer amb el CAP?
Amb el CAP? Ostres, amb el CAP, jo seria molt pesada en insistir que l'obrissin a la nit. Seria insistentment pesada fins que no em deixessin entrar, diguéssim, eh? Perquè crec que la pèrdua de l'atenció mèdica nocturna és una pèrdua molt important d'aquest poble, eh? Tot l'any, però més a més a l'estiu, quan encara tenim més població, més pressió, jo crec que això s'hauria d'haver lluitat des del minut zero. Això no ho hauríem d'haver permès. Fins i tot hi ha municipis que han pagat el seu propi metge perquè obrís a les nits. És una pèrdua molt gran, perquè et dona molta inseguretat. Hi ha gent que no pot pagar un taxi per anar als Camils, hi ha gent que no té cotxe, hi ha... A les nits, ostres, tot és més fàcil si ho tens a prop de casa, no? I jo faria una batalla dura aquí.
L'Agència de Turisme.
L'Agència de Turisme. Aquestes dues legislatures han perdut eines molt importants, eh, per aquest poble. L'agència i Sitges Model 21, que l'acabem de liquidar fa dos plens, o el passat, ja no me'n recordo. Són eines que faciliten la gestió. L'Agència de Turisme està pensada per sumar sinergies sector públic, sector privat. Què més volem? Tots estem al poble. Tots volem que el poble vagi endavant i segueixi vivint del turisme, tot i que la meva idea és que no sigui exclusiu, però segueixi vivint del turisme com està. El tenim muntat així, tenim hotels, tenim infraestructura, i l'agència articulava molt bé totes les voluntats. I perdre-la per mi ha sigut, jo crec, una de les pèrdues, junt amb la Sitges Model 21, que també era una eina que facilitava la gestió.
No us va convèncer que el govern digués que els números, tant de Sitges Model 21 com de l'Agència de Turisme, no sortien ni del dret ni del revés?
No sabria dir-te. Els números sempre són complexes i gestionables, diguéssim, com un pressupost. El que sí em sembla és que si hi havia alguna cosa que no estava bé, la podien haver corregit, que per això manaven, per això estaven al capdavant d'aquella empresa, però no l'haguessin tancat, no? No l'haguessin perdut aquesta facilitat de gestió que et dona tenir una empresa externa.
Com valoreu el paper de Sitges en positiu a l'oposició? Com valoreu l'oposició en aquests 4 anys?
En l'àmbit local, el paper de Sitges en positiu ha estat bo. En com es diu, en la contraposició, amb la crítica, el control de l'acció de govern, no m'ha semblat dolent. No trobaria cap crítica en aquest sentit. De fet, com et deia al principi, hem estat sempre bastant alineats amb el... Potser en algun to, en algun moment puntual, haver dit, escolta'm, doncs jo igual ho hagués fet diferent, però diguéssim que són les discrepàncies normals. I com et deia, habitualment hem estat molt alineats en el que havia de ser el projecte de poble i l'acció de l'oposició com a Sitges en positiu.
Aquells que puguin pensar que quan va marxar Carme Gasulla, Sitges en positiu va perdre un actiu, o que Carme Gasulla es va convertir en una, gairebé diríem, en una líder de l'oposició?
Bueno, no sabria dir-te. Jo crec que hem treballat molt bé. Mentre han estat el Ricard i el Marc, s'ha treballat molt bé. Per tant, no... Bueno, s'ha treballat molt bé a fora i a dintre de la casa, no? El treball d'equip d'aquest de construir discurs i tal, i l'exposició d'aquest discurs ha anat molt bé. Evidentment tots els trencaments són complicats, tots els canvis són complicats, són un sotrec, però jo crec que s'ha superat bé, bé.
En aquests tres plens, en aquests tres mesos que queden de legislatura, què es pot fer?
Què es pot fer? Bueno, seguir posicionant...
Des de la posició de...
Sí, seguir posicionant la nostra idea de desgovern, diguéssim, no? De desgovern que tenim davant, de la manca de projecte, de la manca d'iniciativa... Una mica això és la idea que tenim, no? Consolidar aquest discurs, de dir, és que no heu fet tot el que podíeu fer per Sitges.
I des d'un punt de vista de partit, en aquests tres mesos, abans del... Doncs bàsicament, en aquests tres mesos, abans no arribi el període allò estrictament electoral, què creu que ha de fer el PSC local?
El PSC preparar la campanya. Preparar la campanya, preparar el programa electoral... Una mica estem enfocats aquí. L'acció de l'oposició ja la tenim clara i coberta, diguéssim, i el que toca ara, però jo crec que a tots els partits, és preparar la campanya.
Ha quedat molta gent al PSC?
Bueno, menys de la que jo esperaria, però no som quatre, eh? Som quatre. És que em fas unes preguntes fins... Molta gent,
oh,
home,
esclar.
Molta. Què és molta?
Molta bé.
Sempre en volem més.
Ja.
Sempre en volem més.
Ja, si voleu un exemple, molta serien 400, poca serien 40.
Home, 400 per un poble com Sitges em sembla una barbaritat, diguéssim. No
que
crec
dieu,
que
vosaltres...
De militants...
No, home, no dic... Deveu recordar com nosaltres aquell sopar de Jordi Baiget que va plegar més de 800 persones al Gran Sitges.
Sí.
Allò és molta gent.
Sí, però allò és...
Moltíssima gent.
Va, jo estava
militants, pensant... Militants, no militants, gent que el poder la trau, hi havia de tot, havia vent.
Vale. No,
però
no,
des
sí.
d'aquell, diguem-ne, des d'aquell PSC
sí.
que podia enarborar multituds en un sopar, a l'actual, hem de suposar que hi ha un llarg...
Sí,
hi ha un llarg camí,
home,
no?
Clar, hi ha un camí de molt de canvi, de molta gent que ha trobat altres camins.
Ho pregunto per si han quedat els que són, i els que són aquells de pedra picada de tota la vida.
Els que han quedat són els que volen quedar-se.
A això em referia.
Respecte del sopar aquest que em deies, clar, és complicat mesurar-ho això, perquè
no, està clar, eh?
Diguéssim, clar, jo puc mesurar doncs, els afiliats que tinc, diguéssim, saps?
No, però i sopar, cada casa ja s'han acabat les multituds a cada casa. Això
sí,
la política viu una altra època,
exacte.
Això està, això per descomptat que és una altra època.
És que la societat viu una altra època també, i tens tota la raó que aquests formats ja
no s'estilen.
Exacte.
Però sí que és cert que cada casa, i suposo que dins de la casa del PSC s'ha viscut de tot, i sobretot també l'experiència d'encapçalar llista amb persones independents, o que en principi no tenien un vincle de militància en el partit, com és el cas d'en Jordi Baiget, per exemple, en el seu dia, després s'hi va fer, però de bon principi Jordi Baiget era un independent, en el cas de Ricard Vicente ha estat un home de partit que després s'ha anat allunyant del partit, no sé si en aquest cas el PSC, com va dir Salvador Illa, li convé allò... tenir ben clar el PSC, els que estiguin aquí, que hi estiguin, però que no comencem amb invents un cop arrenquem una altra vegada.
Sí, sí, sí.
És això?
És així. Sí que teníem molt clar, i amb això coincidíem amb el secretari d'organització, amb el Salvador Illa, que volíem marca PSC, que es diu, no? Que es veiés clar que, diguéssim, la persona que representa els valors està alineada amb els valors del partit, no? Que el seu representant creu, a veure, la fe cega no l'esperem, tampoc, de ningú, però bueno, que...
També s'ha acabat aquesta època de la
fe cega. Bueno, és que no cal, tampoc la fe cega no cal, vull dir, la crítica sempre hi ha de ser una mica, no sé, cadascú que la mesuria, però esperit crític sempre l'hem de tenir, però diguéssim que els valors i la postura social que representa el PSC està molt alineada amb el cap de llista, amb el Luis Miguel García, i això era el que buscàvem també, no? que no hi haguessin
aquestes tensions,
just perquè hi ha prou tensions ja a la societat, hi ha prou incoherències, vivim com a ciutadans i com a agents polítics com perquè a sobre nosaltres anéssim a sumar aquí més, eh?
Estareu a la llista?
La llista no està aprovada encara, quan s'aprovi ho sabràs.
Teniu moltes probabilitats de ser-hi?
Suposo que sí, no ho sé, tot està... Ara de moment tenim el candidat i el treball de la llista encara no s'ha començat. Per tant, ja veurem. Tot està per escriure. I se sabrà quan es publiqui.
Anava a dir, en continuarem parlant, però no amb Elisabet
no.
Pérez, que no
llàstima,
serà el cas.
Però no.
Tant això, abans de començar, vagin a saber si serà portaveu a la propera legislatura, però això encara és massa d'hora per comentar-ho. Elisabet Pérez, gràcies, hola i adeu.
Un plaer, com sempre, Vicenç, hola i adeu.
Gràcies, adeu-siau.